Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola, bon dia. Aquest matí s'han presentat els actes de commemoració dels 40 anys de TV3 i Catalunya Ràdio. Cada dia comencem amb una bona notícia pel català. Jo recordo que vaig dir buzón fins que no va obrir la paradeta TV3 i Catalunya Ràdio. Això era així a Catalunya. Hi ha molts exemples de la importància dels mitjans públics per la normalització del català. El nostre col·laborador Jaume Borja era un dels protagonistes aquesta setmana de l'Arxiu. Des del compte a Twitter @arxiu_tv3cr piulaven un reportatge del 2001 presentat per Manel Elias del K3, i surt el Jaume de petit, va començar una campanya al seu poble Jesús perquè tornés Sakura a TV3.
Les aventures de la buscadora de cartes, la Sakura, va entusiasmar aquests nens. Sobretot el Jaume, que quan va veure que s'acabava la sèrie, va convèncer els seus amics per enganxar cartells pel seu poble. El Jaume és un autèntic fan de la Sakura. Té els capítols gravats en vídeo i si li demanes quins personatges hi havia a la sèrie, te'ls diu sense rumiar-ho ni un segon.
Primer va aparèixer la Sakura i la Tomoyo i després va aparèixer Kero, després Shaoran, després la Meilin, que és cosina germana de Shaoran.
Sakura, Bola de Drac, Merlí, Màrius Serra, tots sumen, eh? Després d'un dilluns d'impacte electoral, avui us hem preparat un pop-up amb coses que realment importen. Saludem la nostra IA. Hola, Enric.
Hola, Mariola. És un dimarts especial. És el dia dels creadors de contingut amb Roc Massaguer. A banda de periodista i youtuber, és un gran especialista en bàsquet i sobretot de l'NBA. El Roc i la Marta Cristià seran els pròxims minuts a la Barceloneta amb Ricky Rubio. Després parlarem amb els creadors d'un laboratori que dona suport a aplicacions que generen un impacte i un valor positiu a la societat.
Doncs va, anem per feina.
N'hi ha que depenen de si agraden a les xarxes, n'hi ha que es concentren en allò que els fa sentir-se bé. No perdis el temps. N'hi ha que s'informen sempre amb Catalunya Ràdio. El món avui és digital, qui vulgui entendre el bé. Que escolti el pop-up. Un circ on un algoritme et diu què has de fer. La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
Pop-up amb Mariola Dinarès. Connecta't a l'entorn Pop-up. Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
I pull up like how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Self in the kitchen.
Vaja, posem una mica de banda sonora. NBA, Spotify, es poden trobar les llistes oficials creades per ambientar els partits amb cançons com aquesta, amb aquest èxit de Da Baby. La NBA, la Lliga de Bàsquet Professional Americana, està íntimament lligada a la cultura del hip-hop i, és clar, hi ha hagut una altra matinada d'emocions avui als play-offs de l'NBA i, a més, doncs, tenim avui un convidat que té a veure amb això. Anem ara cap al barri de la Barceloneta de Barcelona, on Ricky Rubio hi està presentant una campanya per animar els més joves a no fumar o a deixar de fumar. En el cas que ja ho facin, volem veure quines vies han triat per aconseguir-ho, per contactar amb els joves, i per això ja hem enviat la mòbil del pop-up amb la Marta Cristià, el José Antonio Rodríguez i avui, excepcionalment, també, doncs, el nostre creador de continguts de capçalera, el Roc Massaguer. Hola, Marta, com estàs?
Hola, Mariola, com esteu? Nosaltres som aquí al Cafè Baixadors de la Barceloneta de Barcelona, on The Ricky Rubio Foundation acaba de presentar una campanya. Quan la veieu, jo crec que la gent dirà, ostres, com una mica diferent, una mica polèmica, perquè els més joves deixin de fumar o no comencin directament, que és aquella franja una mica difícil. La campanya consta de 5 encenedors amb lemes, per exemple, que posa "Dejar de fumar provoca autoestima", "No fumar provoca 9 de cada 10 matches a Tinder", intentant canviar aquests missatges, com sempre, tan negatius que estem acostumats a veure en els paquets de tabac o les campanyes estatals o de grans empreses de "fumar mata" o "fumar provoca impotència", donant-los una mica la volta i arribant de manera diferent. Òbviament, aquesta campanya té una part de xarxes, un doncs, un grafisme potent i molt xulo dedicat a xarxes, però també tornen a fer aquella cartelleria de tota la vida d'enganxar cartells i de repartir mà a mà. Han anat a universitats, han anat a zona de copes, com som aquí ara a la Barceloneta, a repartir aquests encenedors amb missatges, amb la intenció de que quan algú que fuma s'encengui un cigarro, vegi aquest missatge i canviï, no? Per què de Ricky Rubio Foundation fa això? La seva fundació comença el 2018, la mare de Ricky Rubio mor de càncer de pulmó 2 anys abans i llavors era una de les coses com pendents a fer amb aquests diners d'aquesta fundació. Hola, Ricky, com estàs?
Hola, què tal? Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres. Aquesta campanya, per què tan clar aquesta malaltia i per què tan clar aquesta manera d'engegar-la?
Sí, el càncer de pulmó és molt letal i el 80% és provocat per fumar, no? I el tabac. Volíem arribar als joves, crec que és on comença tot. Volíem una campanya diferent, una campanya que des del 2020, amb els missatges negatius que hi ha hagut, doncs el nivell de tabac segueix igual, i volíem arribar allà on fins ara no s'ha arribat, no? I eren uns missatges una mica...
Canviem de micro?
Ara,
perfecte. Ara se sent bé, ara se sent bé, que sí, sentia molt eco, Ricky.
Doncs amb uns missatges per arribar a la joventut, per arribar allà on està el tabac, perquè faci... faci el seu objectiu, no?
Jo et volia preguntar també, tu deies que tu ja estàs una mica gran i que et sents una mica fora de les xarxes i dels joves i tal, però els jugadors seguiu tenint molt impacte. Com t'ho has enfocat? No sent una persona que està a xarxes tot el dia, com creus que pots enfocar o ajudar que internet t'ajudi a arribar també a donar aquest missatge?
Sí, hem cridat doncs, els influencers a la generació Z una mica perquè ens ajudin en aquesta causa. Crec que com a personatge públic i com a esportista tinc el dret des de la Fundació d'informar, no? I de que arribi aquest missatge. Llavors, des d'aquí també demanem l'ajuda de tothom perquè és una campanya, com hem dit, una mica diferent, però crec que pot complir l'objectiu.
Uh-huh. Tu has vist, Roc? Perdona, Mariola, digues.
No, una pregunta, perquè, clar, suposo que el que volen canviar és, normalment, quan anem a comprar o quan el tabac, les caixetes de tabac, el que hi ha són uns missatges supercatastròfics, no?, de que tindràs una malaltia, fins i tot surten, no sé, òrgans, no? No sé si, Ricky, voleu canviar una mica aquesta dinàmica.
Sí, bueno, tenint un fill jo de 3 anys que, bueno, li dius no facis això i t'ho fa, la generació és molt rebel, no?, la joventut, tots hem sigut joves i ens diuen això no ho facis i ho diu un adult i és com el carca, no? I pues, perquè diu que no ho faci, pues ho vaig a fer. I és una mica també el lema de la Fundació, sempre arribar en positiu, no? Arribar amb missatges positius i aquest és entrar a com pensen els joves, a la seva ment i bueno, és un matxero que, un encenedor que anirà rodant de mà a mà i que està allà on està el tabac i això és on volem estar.
Hem vist en aquesta presentació que heu tirat també, com deia el Roc, d'influenciadors, no? I tu mateix, d'aquesta dualitat, de cartells enganxats a la paret, però que també que us ho comuniquin la gent que es mou en el món de les xarxes i també l'entorn del bàsquet, aquesta barreja entre esportiu i jove i discoteca, perquè la presentació l'hem fet en un lloc que era tal qual com si estiguéssim a les 3 del matí en un lloc fosc, amb llums de neó, de flama, d'encenedors, no? I una cosa que recordava molt a l'entorn on més es fuma.
Sí, està tot pensat, està tot ambientat a on volem estar i així és la campanya, no? És una mica l'objectiu i crec que bueno, des de la Fundació i amb Miller O'Connor, que és el principal cap pensant d'aquesta campanya, ho hem pensat així.
Una última pregunta. Els jugadors, s'ha dit, no, també amb implicacions polítiques a l'NBA, doncs no opineu, no ens agrada que opineu, no? Tu sempre has estat molt, molt compromès amb les teves causes. Creus que els jugadors, en concret del bàsquet i de l'NBA, cada cop estan més compromesos i fan servir més aquesta... LeBron James és un gran exemple, tu per descomptat també. Creus que està canviant, els jugadors cada cop són més conscients del poder que tenen?
Sí, crec que sí, i a l'NBA és un clar exemple, no? I sempre que sigui de forma positiva, esportiva i per causes com aquestes sempre les recolzaré en aquest sentit, i crec que hem de ser molt conscients del poder que podem arribar a tenir per arribar sobretot a la joventut, no? Que ens admira, que veu com un LeBron James, un ara Nikola Jokic, per exemple, es miren a aquest tipus de jugadors i hem de donar bon exemple.
Ja per acabar, dir que aquests encenedors jo crec que es mouran molt, no? Aniran de mà en mà, i també la intenció és aquesta, que rulin amb els encenedors, va una capsa on va tota la informació de la campanya, i hi ha un QR també que porta directament a la vostra pàgina web, i des d'allà també es podran comprar, amb la intenció de col·laborar amb la campanya, de seguir captant inversió per la investigació d'aquesta malaltia, que amb els doctors que han participat a la taula rodona deien coses com que hi ha aquest estigma del fumador, que llavors reben menys inversió que altres malalties dies, no?, per investigar, o sigui que des de la Fundació també intentareu això, captar més diners per la investigació.
Sí, és un dels principals objectius, perquè el càncer de pulmó està vist com una mica el càncer que et mereixes en aquest sentit, perquè, bueno, has fumat, l'has provocat, i necessitem més inversió en la investigació, no?, i per fer això, doncs, amb campanyes com aquestes i que també funciona la informació, també podem treure beneficis per poder invertir en la investigació.
Riqui, una cosa que li vull dir, perquè he mirat el seu Instagram i veig que manté encara la fotografia de tu amb la teva mare, no?, en el teu Instagram.
Sí, bueno, i sempre serà, crec que, la meva guia en aquest sentit, ara més espiritualment, però, bueno, una mare només n'hi ha una, i per mi va ser el que em va deixar molta impremta, i segueixo una mica el seu llegat, no?, en aquest sentit.
No sé si segueixes molt les xarxes, però avui ets una mica tendència, perquè s'està parlant sobre el teu futur a les xarxes, no sé si et vols pronunciar sobre això, que estàs ja pensant en el teu retorn?
Sí, bueno, vaig anar a un programa
al
Pau Ribas, i la veritat és que, bueno, volia comentar-la, i bueno, ha sortit una mica aquest missatge, no? Jo encara tinc contracte a l'NBA i penso estar a l'NBA, però sí que és veritat que, bueno, arriba una edat que porto 12 anys allà i que ja em començo a plantejar tornar.
Molt bé, i d'altra banda hi ha l'última cosa, Jimmy Butler, que tothom està parlant avui, un exemple també, no?, aquest jugador del que està aconseguint.
Sí, està portant el seu equip a les finals, en cada 8 anys a la lliga regular, i bueno, és un esperit de lluita i superació constant, no? I
és dur, eh?
És dur,
és dur.
Bé, gràcies, Riqui, una abraçada.
Doncs ja està, Mariola, ja ho sabeu, a la Fundació de Riqui Rubio Foundation trobeu tots aquests encenedors amb missatges molt positius, que si teniu una estona, anar mirant com han fet tot aquest canvi de missatge negatiu a missatge positiu és força entretingut.
Bé, no, jo volia parlar també amb el Roc una estona. Roc Massa, que ets aquí, no?
Sí, sóc aquí. Ja deixem el Riqui, pobre, no, que porta l'hem tingut aquí una bona estona.
Vull comentar moltes coses.
Digue'm
no,
el que vols.
No, és que estic bastant endollada últimament amb l'NBA, d'aquestes matinades.
El
Jimmy Butler, no sé si ho pots posar una mica en context, jo li feia aquesta pregunta perquè, clar, és una mica l'home del moment a l'NBA, no? Explica una mica què ha passat,
sí,
amb Jimmy
bé.
Butler.
Avui els Miami Heat han guanyat el 7è partit contra els Boston Celtics i, per tant, s'han classificat per les finals de l'NBA. El Jimmy Butler ha jugat, no ha sigut el millor, però el partit d'avui, però li han donat l'MVP, li han donat el premi per aquesta sèrie. I és un jugador molt, molt especial, perquè va tenir una infància complicada. Amb 13 anys la seva mare, bàsicament, el va fer fora de casa. I és un tipus que ha anat una mica contracorrent, sempre contra les apostes, no? contra el que era previsible, sempre ha lluitat contra el resultat més lògic, sempre ha anat contra les adversitats. És un tipus molt dur, fins i tot ha tingut enfrontaments amb entrenadors i amb companys perquè és massa dur i vol guanyar sempre i no vol rendir-se, i aquest caràcter, doncs, l'ha portat fins a on és. Mai ha sigut una estrella fins ara, o mai se l'ha considerat una estrella, però ara està jugant a un límit, a un nivell altíssim, i per tant és un jugador, doncs, que molta gent s'hi està mirallant, i a més hi ha una llegenda urbana que circula que diu que podria ser el fill bastard del Michael Jordan, que jo crec que no té cap fonament, però a la gent li encanten aquestes coses, i això també fa que se'n parli més.
He vist així com les xarxes dels Estats Units avui estan molt, molt amb això, i d'altra banda també dues coses ràpides, avui hi ha podcast, no?, de l'NBA a Catalunya Ràdio.
Sí, avui tenim podcast amb el Dani Sanabra i amb el Jordi Colomer parlant justament d'aquest partit i sí, sí, jo, si no està penjat, està a punt d'estar penjat. O sigui, al llarg del dia d'avui ho tindran segur els oients que vulguin sentir el Triple Amenaça.
I ja que avui estàvem amb el Ricky Rubio i el tema de l'NBA, que ja sabeu que són molt innovadors en tecnologia, a la pròxima temporada 2023-2024 han anunciat ja Ull de Falcó amb recreacions 3D amb Sony, recreacions virtuals de jugadors i l'aplicació de la NBA actualment et pots posar com si fossis un jugador, no? I vist que això és molt innovador, no? Com si estiguessis jugant allà en un partit, no?
Sí, bé, té les seves limitacions.
Manera.
Sí, no, però aquest any, sobretot, aquest any, per exemple, han canviat l'aplicació, han posat una aplicació nova que ha donat alguns problemes, però més enfocat a les xarxes, sobretot, amb molts vídeos en vertical, etc. I sempre són pioners, la NBA, sempre inventen coses i van ser pioners també en realitat virtual, en realitat augmentada, i sempre inventen. Llavors, si no funciona, passen a una altra cosa, però jo crec que l'any que ve també hi haurà, doncs, com dius, moltes novetats interessants.
I, Roc, han dit que hi havia influenciadors, aquí has vist per
aquí. Sí. Doncs mira, hi ha el Flopball, el Fèlix, que és un dels referents, sobretot en bàsquet 3x3, hi ha el Sergi Ram, que és més de, com jo, de videojocs, etc. Hi havia l'Alberto Béjar, hi havia gent, hi havia l'Ainhoa López.
I tu?
I jo també hi era, clar.
L'Ainhoa
López, jugadora del bàsquet femení, que també ella va passar per un càncer. I que és
també hi ha hagut l'Ori Badalona, Edu Esteve, David Ross, quan s'ha acabat l'acte ha fet com una
petita
actuació,
veure,
perquè
nosaltres
ja entràvem en directe.
Sí, però tenia bona pinta l'actuació, sí.
Ah, David Ross ha estat cantant aquí?
David Ross ha estat cantant aquí, ja fan l'Obi Badalona...
M'encanta, sí. Atenció a la veu de David Ross, busqueu coses, que m'encanta la veu del David Ross. O sigui, soc superfan. Escolta, moltíssimes gràcies per tot això. Volíem ser avui aquí, perquè hi ha creadors de contingut també al voltant del bàsquet, també donar suport a aquesta iniciativa, que de fet molta gent que aquests dies està seguint la NBA, gent molt jove, i per tant coneixen molt a Ricky Rubio, i tot va una mica lligat amb aquesta campanya. Gràcies, Marta, Cristià, gràcies també al servei tècnic, crec que avui hi havia...
El José Antonio Rodríguez.
José Antonio Rodríguez i també el Roc Massaguer, Autoconsumer. Moltes gràcies, una abraçada.
Adéu, que vagi bé.
Fins ara, gràcies.
Va, la consulta de dos quarts d'avui estem preguntant, t'ha bloquejat algun famós? Sembla que hi ha gent que bloqueja molt, eh? T'ha bloquejat algun famós? 93-201-7474. Una pausa i t'escoltem.
Pop-up a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès. Tu també ets gent pop-up. El pop-up. La consulta de dos quarts.
Així cada dia, la consulta a dos quarts. T'ha bloquejat algun famós? Aquesta és la pregunta que us estem fent per xarxes i també al telèfon al 93-201-7474. T'ha bloquejat algun famós? Ui, sembla que sí que es bloqueja, eh? Sílvia Creus, bon dia. Què ens diuen a les
xarxes?
Hola,
bon dia, Mariola. Doncs, a veure, a Facebook, per exemple, ningú diu que sí. O sigui, tothom diu que no. Facebook no estan per...
Clar, és que bloquejar Facebook és més complicat. I els de Facebook estan només a Facebook, en general. Clar.
Però és que Instagram només un 3% diu que sí, que l'ha bloquejat algun famós. Potser no hi ha tanta interacció negativa. I a Twitter, un 39%. Ara no sabria dir si és una xifra elevada.
Jo trobo que és bastant elevat, un 39%, sí? Que t'hagin bloquejat. Però volem saber noms, a veure qui bloqueja.
Molt bo, molt bo. El Daniel diu, a mi sóc de Badalona i em té bloquejat l'Albiol. Estic orgullós, diu. Fra Jeremies diu, hauria de fer tot un fil i em fa mandra. O sigui que està a la llista negra.
És que Fra Jeremies dels teus tuits, clar.
Sí. L'Adam diu, polítics per fer preguntes, periodista esportiu per dir-li, se suposa, resultadista. En Jaume Valls diu, sí, molts. Pérez Reverte, Quim Monzó, Toni Soler, en Pau Cabús diu, el Baños, Antonio Baños, fa un any per una conversa amb un bon to i em va saber greu perquè m'agradava molt llegir-lo. Va, etiqueteu-lo i que em desbloquegi. Si ens escolta Antonio Baños, desbloqueja Pau Cabús, que li sap molt de greu.
93-201-7474, Antonio Baños.
La Txell diu, sí, en Rivera, en Canyes i les Rimades de Ciutadans. Se'ls pot considerar famosos, doncs, aquests, no? I sí, m'ha blocat algun famós. El Juanjo Fernández Solà, el nostre excol·laborador i gran amic. Diu, fa 10 anys vaig interpel·lar Quim Monzó sobre alguna bestiesa que havien publicat a La Vanguardia. Ho vaig fer en un tuit molt correcte, però es veu que no li devia agradar perquè em va bloquejar. Si algú li pot dir, si s'ho vol repensar, ho agrairia.
Mira, Quim Monzó, fem crida també que ens truquis o que vinguis algun dia, perquè jo crec que és el Monzó és bloquejador de Catalunya habitual, Però jo no vaig en contra de la gent que bloquegi, perquè entre nosaltres també podem fer la nostra neteja a la bombolla. Avui.
Clar, clar. La Maria Mercè diu que l'ha bloquejat Xavier Sala i Martín. Setona 43 diu, molts famosillos no tenen capacitat per debatre, es posen nerviosos, bloquegen, que si té to més la pastilla, que si la comprensió lectora. La meva comprensió lectora és prou bona, el seu nivell per respondre amb coherència, no tant. Jake Saurius diu, el senyor Eduardo Inda gairebé ens provoca un accident a Madrid fa uns mesos. Li vaig dir el nom del porc per Twitter. Twitter em va banejar durant 12 hores i el senyoret em va bloquejar.
Però clar, és que si li dius el nom del porc... És que el tema dels insults, jo crec que hauríem de dir entre tots, val, conversem, fem conversa i tal, però no insultem.
Doncs es veu que no. El senyor Gonçal diu que l'ha bloquejat Pilar Rahola, diu, va fer befa d'un candidat per les seves orelles i li vaig fer un tuit prou groller.
Bé, ho reconeix. Va, doncs, anem a les tendències, que és trending topic en aquests moments. Aquest dimarts 30 de maig del 2023 és el Dia Mundial Esclerosi Múltiple. Aquest és el hashtag que circula.
Sí, també San Fernando, que és tendència. Felicitats als Ferrans. I el Dia de les Canàries.
Com no podia ser d'una altra manera... Aquesta frase m'encanta, que m'has posat. Sempre que sento com no podia ser d'una altra manera, el meu cervell fa clic. Avui ho he dit jo. Com no podia ser d'una altra manera, es parla de política.
Sánchez, Sumar, Pepe i Vox, Espanya, Feijó, Tezanos, el 23, Medina, Moncloa, Esquerra Unida, i a tot això s'hi ha afegit una mica de conversa per la compareixença del president aragonès.
És tendència al hashtag OT2023.
Sí, s'ha fet la presentació d'OT2023 amb Xenoa, Tinet Rovira, Noemi Galera, i ja sabem unes quantes coses, força coses. Seran gales de 90 minuts, un magazín diari, una postgala, el nucli del claustre de professors ja està confirmat, Galera de directora de l'acadèmia, Manu Guix com a director musical, Mamen Márquez, Vicky Gómez, i hi ha d'haver més confirmacions de professorat, encara falten noms. També s'han fet públiques les dates dels càstings, la que a Catalunya serà a Barcelona el 3 de juliol, i es pot evitar fer la cua del càsting presencial penjant vídeos a Instagram i TikTok amb l'etiqueta Coixinet OT Cover 2023, ja ho saps.
Doncs bé, ja tindran feina la gent de xarxes d'OT i ja deuen estar enfeinats. Molta conversa sobre la sèrie Succession, a veure què dius, que és
no,
una de les que em guardo per l'estiu.
Déu me'n guard, ja s'ha acabat, els que l'han vista sencera piulen els seus comentaris, es veu que li ha agafat a la gent per piular captures de pantalla, valoracions, opinions...
Pareu.
Tot això davant l'horror lògic dels que encara no l'han vista o no l'han acabada, que s'indignen, supliquen i silencien Succession i qualsevol paraula que pugui estar relacionada amb la sèrie.
Es parla de futbol, de baixes i d'altes.
Sí, a la Lliga i a la Kings League. L'equip de Gerard Romero ha anunciat a bombo i platerets que aquest diumenge jugarà el seu equip, Gigantes, el mític exfutbolista del Milà, Inter i la Juve, campió del món i de la Champions, Andrea Pirlo. I a la Lliga Espanyola encara no s'ha acabat i ja comença una mica el ball de noms i de moviments. Per exemple, es dona per fet que l'espanyolista José Lu, que és tendència, se n'anirà al Real Madrid.
I és tendència al Màquina Bisbal?
Sí, el cantant va anar a la Resistència i va passar el que tothom esperava.
Clar.
¿Lo digo o no lo digo?
No lo digo.
Ay, ay, ay.
Están los máquinas de la Resistencia.
Home, és que és, jo crec que és el meme de la dècada. I ja no de l'any, de la dècada, i això, mira, els hi pot anar bé també per promocionar Operación Triunfo, no? Bé, una pausa i tornem amb una proposta que us volem explicar que ens agrada molt. Es diu de CX Lab.
Potser és més senzill que expliqui què he fet si tens un moment. Sento que tot canvia i jo no he fet res. Potser tu ho entens. El cos em tremola si m'intento moure cap a un lloc diferent. Ja no em pregunto si encaixo en el que busco. És l'impuls que va creixent. Sí.
Pop-up a
el programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Ens pot seguir a les xarxes de Facebook, Twitter i Instagram. També tenim una llista de música que funciona tot l'any a Spotify. Cada setmana, cada divendres la canviem. I també som a Telegram amb el millor del dia en aquesta xarxa en forma de canal unidireccional. Ella és la Paula Valls. Aquesta pròxima tardor, Paula Valls torna a l'escena discogràfica després d'un temps sense publicar material nou i ho fa amb un nou disc, nova imatge i nova sonoritat. De moment acaba de publicar És estrany, el primer senzill i videoclip d'avançament del nou disc. És una cançó lluminosa i desenfadada, tot i semblar optimista, també amaga un rerefons amarg.
Tots els impulsos que et record.
La tecnologia i el món digital evolucionen a gran velocitat i això està molt bé, però sempre hi ha un perill: deixar gent enrere, oblidar-se de col·lectius socials vulnerables que moltes vegades estan sent desatesos per la societat i pel sector financer. Per això avui us volem presentar un laboratori diferent de l'habitual. En Marc Arraez és cofundador de CX Lab i la Patricia Martínez és responsable de la direcció i desenvolupament de Negoci a Espanya d'aquest laboratori. Hola, Marc i Patricia, com esteu?
Hola, Mariola.
Hola, Mariola, què tal?
Marc, explica'ns exactament què és de CX Lab. Ho dic bé?
Ho dius bé.
Sí, perquè, clar, és de, llavors una C, una X, que és com una creu que poseu, i Lab, no? No,
bueno, és una C i una X i sembla una creu, però si t'hi fixes, sembla un peix.
Clar, sí.
No? I bàsicament el CX Lab volem reflectir fins i tot amb el logo, no?, l'orgull de que hagi nascut a Barcelona, una ciutat mediterrània, en la que hi ha molt talent, no?
Clar, i volem... la sigla X fan com si diguéssim un peix, no?
Sí. I els colors són aquest color verdós, entre verd i blau, no?, de la Mediterrània, i bueno, i és un tema de que els dos fundadors, doncs, som catalans, som orgullosos de ser catalans, i també creiem que aquí hi ha molt de talent, no? I
sempre dieu, no, que és important que aquest laboratori hagi nascut a Barcelona, no?
Sens dubte. Estem, diguéssim, ens sentim superorgullosos que hagi nascut a Barcelona, però també el que és cert és que sempre diem que és des de Barcelona cap a la resta del món, no? Uh-huh. I això va néixer, diguéssim, entre el Robert i jo, que el Robert és l'altre fundador, vam pensar, escolta'm, creiem que l'experiència clínica és un superpoder, que està en totes les persones, no? I a la mesura que milloris aquesta experiència, doncs fas que l'altra persona amb la que interactua se senti més feliç i canvies el model de relació una miqueta, diguéssim, més transaccional o de suma zero, una relació més basada, diguéssim, amb l'emocionalitat, no? I amb fiar-se d'una forma diferent, no?
Uh-huh. Clar, sempre que parlem de, no sé, de laboratoris o de, no sé, de gent que empenya aplicacions, t'imagines que les volen engrandir perquè s'acabin venent i que guanyin diners. Clar, a vosaltres aquest concepte és superdiferent perquè vosaltres el que teniu són aplicacions a qui voleu donar suport que generin un impacte, no, Patricia, i un valor positiu a la societat, no?
Sí, correcto. Sí, sí, nosotros de hecho tenemos, como bien has dicho, ¿no?, ponemos foco en colectivos que históricamente, ¿no?, han sido desatendidos. También nosotros creemos en el talento, ¿no? Juntar a las personas, el talento individual de cada persona, que en esto somos muy inclusivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un talento neurodiverso de un 40% y un liderazgo femenino un 50%, ¿no? Esto nos permite, ¿no?, darle esta emocionalidad, ¿vale? Y utilizar la tecnología no en sí misma como la base, ¿no?, de la idea, sino como un catalizador. D'acuerdo? Per añadir valor.
Ara anirem als exemples, que és quan s'entenen més bé les coses, sí, no? Quan expliques exemples, però clar, això del neurodivers,
sí.
A mi ja, jo quan us vaig conèixer ja em va crear com molta, no sé, molta curiositat, no? Què és, sí, això del neurodivers?
Les neurodiversidades, bueno, les persones neurotípicas, ¿vale?, son pues las personas corrientes, ¿no? Los neurodiversos son los neuroatípicos, ¿no? Pues puede ser un trastorno de un TDA, un TDAH, un disléxico, un TEA, Asperger, ¿vale?, TOC, ¿vale? Son personas que simplemente pues tienen habilidades únicas, ¿no? Individuales únicas y que evidentemente perciben y expresan el mundo de otra manera.
Clar, però vosaltres ho veieu com un valor, no? Perquè veiem a la vostra web, vosaltres assegureu que, per exemple, el pensament dislèxic dona avantatges als emprenedors. Sí. Per què això?
Sí, porque es un pensamiento lateral, le llaman lateral thinking, ¿vale?, que es completamente out of the box, que es fuera de la caja, con lo cual tienen muchísima creatividad, ¿vale? Son capaces de generar múltiples opciones para llegar al mismo objetivo, ¿vale? Con lo cual tendrás múltiples ideas diferentes del resto para llegar al mismo objetivo, ¿no? Y esto es un plus, porque al final te permite diferenciarte, ¿no?
Clar, entre el personal que treballa de CX Lab hi ha més del 40% de professionals que tenen algun tipus de neurodiversitat. Per què creieu, Marc, que no n'hi ha més altres companyies? O hi ha prejudicis, això?
Jo no crec que sigui tant un prejudici, sinó que és cert que, diguéssim, jo, bueno, soc enginyer i parlaré, diguéssim, amb la meva... Això, no?
Sí.
Que probablement venen programats diferent i llavors, diguéssim, des de que són nens fins que accedeixen, diguéssim, són adults, no acaben d'encaixar en el model, diguéssim, tradicional d'educació. I això, i com deia la Patrícia, tenen unes capacitats, desenvolupen unes capacitats per venir programes diferents que se surten de la norma, no? I moltes vegades són uns incompresos. I llavors la incomprensió a vegades porta a aquesta discriminació. Però és un tema, nosaltres creiem, que forma part també del desconeixement de les capacitats que tenen clar, aquests plats.
Això sí que és una autèntica X d'estar marcats, no?, també a la classe, de dir el diferent, no?
Sí.
És un grave problema. Esto es, como sociedad, es un grave problema. Yo, por ejemplo, soy disléxica, tengo TOC, o sea, Robert, el otro fundador, es disléxico, también tiene una hija disléxica, yo tengo un hijo disléxico. Entonces, hemos vivido en carnes propias lo que es ser y lo que es ser padre de, ¿no? Entonces, ves cómo el sistema educativo, y no solo el sistema educativo, el sistema en general profesional, ¿no? Los procesos, por ejemplo, para optar un puesto de trabajo, etc., o sea, son muy... Digamos, serían como un triángulo y el neurodiverso es un círculo. Entonces, nunca encajará en este triángulo,
claro,
¿no? Entonces, hay que flexibilizar mucho este triángulo o ampliarlo mucho para que podamos realmente, oye, tener estas capacidades, ¿no? Uh-huh. Y poder integrarlas, ¿no?
De fet, hi ha moltes aplicacions, no?, que ajuden també a aquests col·lectius, no? Anem a parlar de quatre projectes digitals que llanceu aquest 2023, per exemple, un que es diu Colors. Uh-huh. Què és Colors?
Bueno, Colors és una plataforma, ¿vale?, que básicamente va a dar servicios financieros para una comunidad, ¿vale?, generando un estilo de vida, ¿vale? Y va, pues, a la comunidad LGTBI y a todo aquel que abraza la diversidad, ¿vale? Mm. Entonces, viene a ser un estilo de vida, en realidad.
Clar, sortirà molt la paraula solucions financeres digitals, perquè sí que esteu bastant especialitzats en això. Clar, solucions financeres digitals, que és el que ens va cridar l'atenció de vosaltres, adreçades a col·lectius socials vulnerables. Què enteneu per col·lectius socials vulnerables i per què han de ser diferents aquestes solucions digitals?
Sí, mira, solucions financeres digitals és una de les palanques que fem servir, també fem servir altres que probablement hauràs sentit més, no? Intel·ligència artificial,
sí, temes
de blockchain, però amb el Centre de Solucions Financeres Digitals per a aquests col·lectius vulnerables, és a dir, escolta, moltes vegades aquests col·lectius estan exclosos del sistema financer tradicional, ja sigui, diguéssim, en el primer món, com pot ser aquí a Europa, com en països en vies de desenvolupament, com pot ser tota la part d'Amèrica Llatina, que són els dos mercats que nosaltres ataquem, no? Realment tenen les necessitats, però els hi costa, al final, poder tenir accés a aquest finançament, no? Nosaltres el que proposem és, primer, no donar el finançament per si, sinó ajudar-los a trobar el millor company de viatge per complir qualsevol dels seus reptes, que de nou, se surten de la norma, no? I per això moltes vegades no troben allà el lloc adequat on...
Clar, llavors, tu que ets enginyer, deus estar supercapficat amb la bretxa de la intel·ligència artificial.
Bueno, jo estic...
Clar, sí, deus estar posant els mans al cap amb això.
I també el tema de solucions financeres, al final també el que busquem nosaltres és que també hi hagin fons que comparteixin la nostra visió i estiguin disposats, doncs, evidentment, a finançar aquests projectes, aquests col·lectius... que, com deia la Pat, històricament hi ha vegades que hem deixat una mica de banda, no?, com a societat.
No, els hem marginat, això és així.
Sí, totalment.
Sí. I clar, la tecnologia, si el que fa és organitzar-nos en patrons, com està... Hem de vigilar, no?, que aquesta intel·ligència artificial també, que a vegades es donen solucions financeres a través d'algoritmes, no?
Sí, mm-hmm. Sí.
O sigui, clar, queden encara més perjudicada aquesta gent, no?
Però d'aquí la importància de los valores.
Clar.
No? La importància... Jo le llamo nuestro ADN, no? És la importància del valor que le des a la intel·ligència como valores, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo enseñamos a esta inteligencia artificial a que tenga valores? Uh-huh. Porque al final es lo que la hará realmente rica e inteligente.
Un altre dels projectes, hem parlat de Colors, per exemple, hi ha un que es diu Vides, que té a veure amb les dones, no?
Sí. Y este va al colectivo de mujeres en riesgo, sobre todo de maltrato, ¿vale? Y va para financiar, es una solución financiera para procesos de divorcio y separación. Claro, estamos hablando nuevamente de mujeres que probablemente estén, pues, en un riesgo, están en un maltrato, y entonces, claro, no tengan probablemente la capacidad, ¿no? Entonces es acompañarlas en todo el proceso.
Y el problema económico en aquests casos es molt important.
Molt. Entonces no es simplemente darles el servicio financiero, es acompañarla durante todo ese proceso, ¿no? Es convertirnos en su acompañante para que ella pueda emocionalmente lograr este objetivo, ¿no? Uh-huh. Entonces,
m'imagino que dieu solucions tecnològiques, Marc, perquè també ho heu desenvolupat de forma senzilla, que no sigui una cosa complicadíssima, no?
Bueno, aquí, clar, o sigui, jo que sóc un, diguéssim, un friqui de la tecnologia, de la innovació, sempre quan plantegem qualsevol tipus d'iniciatives intentem pensar en algo que encara no existeix, no? I clar, a partir d'aquí diem, bueno, va, anem a tallar retrocets, perquè al final el que hem de fer és entregar resultats, no? I perquè al final, encara que diguéssim, atenguem aquests col·lectius, també hem de respondre a tota la gent que té darrere que està invertint en aquests projectes, no? I sí que és cert que intentem tenir un foc molt pragmàtic i d'escoltar pas a pas, i anem fixant-nos petites metes, però tenen clar que la nostra visió ha de ser molt transformadora i que sabem que la tecnologia ens permetrà fer, en alguns casos, un salt quàntic en quant a experiència, no?
Clar.
I també hem de buscar aquest equilibri, com tu deies, no? I escolta, la intel·ligència artificial, bueno, cuidado, perquè pot tenir un biaix, per això, perquè potser només l'hem aplicada, diguéssim, en patrons que estan dins de la norma, no?
Clar.
Bueno, tot això forma part del meu dia a dia i jo em passaria aquí 3 hores parlant-ne.
No, és però... que és molt interessant aquest tema, no? Perquè ara és això, no? S'està parlant molt de l'ètica, de la IA. És un any en què hem de començar a posar topalls, tot, però veient la part positiva que té la intel·ligència artificial, correcte, la tecnologia, evidentment que ens ha d'ajudar a ser més productius, fins i tot, no? Mm. Però sí que hem de fer aquests topalls i veig vosaltres que esteu molt conscienciats amb això. Hi ha un altre projecte que es diu Xpats.
Bueno, Xpats és un projecte, potser va ser el projecte embrionari de CXLab, va néixer en paral·lel al CXLab, i bàsicament el Robert i jo hem viscut a moltes parts del món, no?, com a expatriats, no?, per temes de feina.
Clar, nòmades digitals.
Ara hi ha els nòmades digitals, i el que sí que és cert és que si bé, diguéssim, els estudis diuen que la població d'expatriats i nòmades digitals podria tenir un PIB equivalent als Estats Units, que és gegantí, no? Dius, la veritat és que no tenen un punt on realment puguin crear una comunitat, puguin compartir coneixement de forma formal, habitin, diguéssim, els ajudi a resoldre l'aventura de la seva vida, que és marxar del seu lloc d'origen i viure en un altre lloc, no? Llavors vam decidir muntar aquesta comunitat, oferir serveis, i evidentment per sota també solucions financeres, doncs, des de, escolta, vull una hipoteca i sóc estranger,
clar,
i no tinc historial creditici, o vull tenir accés d'alguna forma a crèdit per poder, ni que sigui, pagar-me la mudança, no?
Clar, però quan expliques tot això, penso que en aquest cas sí que no hi ha patrons, perquè cada història és un món completament diferent, no? Tots, i més si són col·lectius d'aquest tipus. Clar, vosaltres dieu que hi ha 1 bilió de nòmades digitals, es calcula que me'n ve? Això es calcula que hi ha 1 bilió de persones que estan voltant pel món?
No, potencialment, eh? Això creixerà i creix,
però és que són molts, això,
pràcticament de forma exponencial.
Ah, però anirà més, anirà més, és veritat.
Però que, sens dubte, és cada cop hi ha gent que viatja pel món i s'instal·la per diferents motius, però és que a part, cada país és una realitat diferent, i fins i tot dins de cada país, sí, bueno, aquí ho tenim clar, en Catalunya i clar, Espanya, clar, no? Però tenen unes realitats diferents. Llavors hi ha molta gent que moltes vegades no comença aquesta aventura vital per els obstacles, no? Per dir, ostres, això serà molt complicat. Nosaltres volem ajudar-los i que sigui una experiència a la vida, i a sobre que la puguem compartir amb gent com ells, uh-huh, que ha passat abans o que pensa passar-hi després, no? Uh-huh. I tot això, evidentment, amb tecnologies i tot el tema també de finançament.
Uh-huh. I sus compañeros. que es nuevamente, claro. Igual como acompañamos a las mujeres, volver a acompañar, ¿no? Igual como acompañamos en Colors, porque no es nada más una solución financiera, es una solución de estilo de vida, ¿no? Es un acompañamiento. Uh-huh. Entonces, al final es este punto de emocionalidad, ¿no?
I encara n'hi ha un altre que heu de llançar aquest 2023, que és Extraordinari.
Sí, Extraordinari.
Explica'ns-ho, Patricia.
Bueno, Extraordinari viene fundamentalmente para los neurodiversos, ¿vale? Actualmente es como la travesía del desierto, ¿no? Tener un hijo neurodiverso y gestionar su neurodiversidad, ¿vale? Y el encaje en el actual sistema educativo, ¿no? Entonces queremos solucionar esto, ¿no? Queremos primero solucionar el estigma que hay, ¿vale? Que estos niños o adolescentes, uh-huh, incluso adultos, dejen de estar frustrados, estigmatizados, y pasen a ser realmente valorados por sus superpoderes, ¿no? Entonces es una plataforma que va a integrar a los padres, a los neurodiversos, a los colegios y a los profesionales, ¿no? Entonces les va a permitir tener un seguimiento en tiempo real, ¿vale? Que esto hasta ahora no existe, con lo cual el margen de maniobra es mínimo porque dependes de la tutoría trimestral, que entonces, claro, el margen de maniobra es ínfimo en un, uh-huh, curso, ¿no? Para un niño, uh-huh, o para un adolescente. Entonces va a haber muchos recursos para que ellos puedan, pues, ir manejando la sobre todo el equilibrio entre la emocionalidad que ellos van viviendo, ¿vale? Y la reeducación que necesitan y la potenciación de sus superpoderes. Entonces esto va a permitir que los mismos profesores puedan utilizar herramientas para hacerlos brillar en las clases. Y entonces que otros niños, que son neurotípicos, puedan aprender estas neurodiversidades aprendidas, uh-huh, de ver que hay múltiples opciones.
Clar, vosaltres ho podeu parlar molt bé perquè això ho viscut en pròpia pell.
Correcte.
No? Parlàveu també del Robert Monturiol, no? el soci, la Patricia. Clar, això us ajuda a ser més sensibles, també?
Molt.
Sí, claro, ¿no?
Mucho más.
Amb tot
sí,
això.
Sí, mucho más sensibles con esto. De hecho, bueno, es un proyecto que tiene, hemos incorporado también inteligencia artificial para realmente darle un aumento brutal a la capacidad, ¿no? Porque actualmente a ti te detectan una neurodiversidad y es un proceso súper largo, ¿no? Es con un screening oficial que tiene que ser, entonces lo queremos digitalizar, queremos incorporar inteligencia artificial generativa para poder hacer con movimientos. De hecho, estamos con alianzas estratégicas como con el Sant Joan de Déu, porque ellos tienen la unidad de UTAE. Entonces, tenemos partners, uh-huh, muy potentes, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante.
Y lideratge femení, que aposteu també per les dones. Això, bueno, és molt important.
Este, en concreto, lo estoy liderando yo.
Sí, ¿no?
Sí, es mi bebé.
Clar. I no, hi ha alguns conceptes que realment criden l'atenció perquè diu, teniu un lema que diu convertim clients en fans. Què vol dir això?
Al final, és una miqueta el que havia explicat al principi, no? Que la idea no és tenir una relació, diguéssim, comercial transaccional, sinó que la gent realment cregui en els projectes, no? És molt senzill, i ens ho hem trobat, eh? Quan nosaltres anem a presentar qualsevol dels nostres projectes, la gent, o sigui, no es preocupa pels números, inclús. Vas a parlar amb fons, i depèn de quins fons que realment tenen aquesta vessant social, els interessa i diuen, escolta, no, normalment et passaria un procés de due diligence i tal, però explica'm més, perquè d'alguna manera jo vull formar part d'aquest projecte, no? Uh-huh. I qualsevol persona amb la que anem interactuant et diu, no m'expliquis més com puc ajudar-te. I puc ajudar-te és dedicant-te temps. Això és el que busquem, no? És dir, escolta, no busquem clients, no busquem proveïdors, el que busquem és gent que realment cregui que l'experiència client és aquest superpoder que nosaltres estem aquí abandonant.
Clar, deies això de les dades, però vosaltres us presenteu amb unes dades perquè no sou una petita empresa, eh? Vosaltres treballeu entre Espanya i Mèxic, heu arrencat amb una inversió de 150.000 euros i preveu una facturació de 400.000, però a més, naixeu sota el paraigües d'ExiBoster i, clar, seus a Barcelona, Ciutat de Mèxic, Nova York, i per tant, o sigui, no sé si la previsió, i crec que ara també s'està posant molt el focus, no?, en aquests temes, problemes, i diríem també més socials, no?, més mirar en positiu els problemes reals de les persones, no?
Sí,
al final, sí. Bueno, i aquí jo em sento particularment orgullós també de que obrirem oficina a Silicon Valley per desenvolupar, sí?, tot el tema de tecnologia, no?, ja sigui intel·ligència artificial, realitat augmentada, blockchain, realitats immersives, no? Però el que és cert és que, escolta, vam trobar un fons que realment amb el que compartíem valors, i en el moment aquest diguéssim de tenir la primera injecció de capital i tenir la capacitat per començar a demostrar que això és un projecte sòlid i que no ve financiat a pulmó com fins havia estat fins ara per part del Robert i meva, no? Doncs això ja ens dona credibilitat, i després aquesta història, diguéssim, que pot ser una tan romàntica, no?, de que volem transformar la societat, veiem que realment té tracció i que darrere de grans capitals hi ha vegades que també hi ha persones amb certa sensibilitat. Llavors això està agafant una velocitat que probablement, si ens miràvem els números, ho parlàvem al Robert aquest matí, i deia, els hem de canviar, dic, perquè, però com busquem, no?, el dir, escolta, com podem buscar aquest equilibri entre tot, diguéssim, tota aquesta nació de gent que creu en l'experiència del client i la capacitat també per créixer d'una forma ordenada, no?
Bé, doncs, Patricia Martínez, Marc Arraez, de CX Lab, gràcies per ser aquí. I si ho veieu, els que ens esteu escoltant, no? És una empresa que utilitza molt la tecnologia, però en canvi parla de les persones. I és una mica, jo crec que el futur va per aquí, no? Una cosa que ens aprofitem de la tecnologia per anar més ràpid, per ser més productius i per solucionar les coses de forma ràpida, però que al fons no perdem el focus que estem parlant de persones. Gràcies, una abraçada.
Moltíssimes gràcies, Mariola.
Bé, doncs, de CX Lab marxem. Som la Mari Vipés, l'Albert Castellví, la Sílvia Creus, la Marta Cristià, el Jaume Borja, Joan Arenyes, Pepi Quinteros del control central, qui us parla, Mariola Dinarès, que era. Demà és dia de Kahoot amb el Joan Arenyes i també és dia de Sensor. Us presentarem projectes tecnològics que val la pena conèixer. Adéu-siau.
Vera us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.